i grans esportistes de relleu internacional.
Que tots saben que la situació està un poc difícil i no hem pogut segurament fer-ho lo gros que mos hagués agradat. Vull demanar disculpes, però també comprensió, i espero que a un futur puguem fer-ho d'una manera més gran. Jo m'ha encantat, he disfrutat molt.
Gràcies, Miqui. Do, arribam a les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Si el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, fes avui una altra enquesta demanant als espanyols si es posarien la vacuna de la Covid-19, tot d'una sortís, segurament els percentatges serien pitjors que un mes enrere, perquè cada vegada les notícies estan generant més desconfiança en la gent. I necessitem confiar, o no entendrem que ens diguin que podem ser 6 al sopar de Nadal, o bé, potser podem ser 10... o bé que els nens no compten, o que a la Puerta del Sol se pot ocupar un 30% per celebrar les campanades. Tot això perquè necessitem certa normalitat, que se'ns està fent molt llarga aquesta pandèmia. Sempre, però, podem posar un Maradona a la nostra vida i així no hi haurà ni mascaretes, ni percentatges, ni distància de seguretat, ni toc de queda. I pareixerà que tot torna a ser normal.
Benvinguts a Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
És emoció i vol voluntat. Ja no vull més estar baix tanta pols ni tanta sangre. No vull tancar-me al món ni profediar de l'amor.
Comencem amb Vitamina 3, el control tècnic, amb Víctor Hernández, al meu costat Patricia Martínez de Valdivieso. Bona hora.
Bona hora, Araceli.
Un sumari ràpid del que tindrem avui a Vitamina 3, Patricia.
Xerrarem d'atenció al pacient quan no és possible fer-ho en persona. Per exemple, es pot posar en pràctica la teleassistència. Així ho varen fer des de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera amb una pacient embarassada, confinada per Covid i amb diabetes gestacional. Xerrarem amb tots els protagonistes d'aquesta experiència que ha arribat a un congrés internacional.
I després hi ha les xarxes socials com a mitjà per comunicar-nos.
Coneixerem com funciona amb la coordinadora de la consulta virtual de salut d'atenció primària de Mallorca.
Avui, a més, obrirem la farmàcia de guàrdia.
Per conèixer què és la rosàcia i els consells del farmacèutic per disminuir-ne els efectes.
A la secció de nutrició ens fixarem amb la figura del dietista nutricionista.
Aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Internacional del Dietista Nutricionista i hem pensat que estaria bé conèixer com és la professió i el professional que ens ajuda a menjar millor per a una millor salut.
Aquestes seran els principals temes d'avui a Vitamina 3, el programa de salut de la Ràdio Pública Autonòmica, que va caminant a poc cap al final, que s'acaba l'any.
Tens preguntes sobre la salut? A Vitamina 3 trobaràs respostes. Escriu-nos a vitamina3@ib3radio.com o piula a @vitamina3ib3. Tenim temps per dedicar-te.
com sóc, fet d'amor i fet de por. Vull poder sempre escapar-me, no he nascut per la presó. Vull poder trobar el camí per mai no tornar a començar. I seguir ben lluny d'aquí sense cap dubte al meu costat. Hi haurà un repte on hi hagi un tos de món per recórrer el sentit.
Vos posava en situació, Jens. Una pacient que debuta en diabetes gestacional, està en quarantena per Covid-19 i no pot sortir de casa seva. Què se fan aquests casos? És el cas que se varen trobar a les consultes externes del Servei d'Endocrinologia de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. Així que se varen posar a veure com ho podien solucionar. I aquesta solució va ser acceptada en el Congrés Internacional Científic Invescom 2020 que s'ha celebrat a Múrcia. Per conèixer el cas, tenim els seus protagonistes i començam saludant en Joan Jesús Tur. Ell és infermer de consultes externes del Servei d'Endocrinologia de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. Benvingut a Vitamina 3, Joan Jesús.
Hola, bones tardes.
Bones gràcies. Tardes, gràcies. I també tenim a Eloisa Pérez Torices. Ella és la pacient embarassada en diabetes gestacional que va provocar que se posés en marxa tota aquesta operativa. Benvinguda a Vitamina 3, Eloisa.
Hola, què tal? Bones tardes.
Bones tardes. I també tenim la Cati Escandella, aquí saludam. Ella és coordinadora d'infermeria del Centre de Salut de Can Misses. Benvinguda a Vitamina 3.
Hola, bones tardes, Araceli.
Bones tardes. I d'aquí tenim a tres dels protagonistes d'aquest cas que ha arribat en aquest congrés internacional. Vinga, jo vos posava un poquet en situació. Eloisa, començant per tu, dir que estàs confinada, estàs embarassada, ja falta poquet, per cert, no, Eloisa?
Sí, sí, ja me queda nada, unos días, ja, en principio.
Ja queda poquet. I te passa que debutes en el que se diu, o aquesta situació que se diu debutar en diabetes gestacional, no? Que sol passar o que pot passar o que pot afectar a un percentatge en el voltant del 10% de les dones embarassades. Aquesta seria un poquet la situació, no, Eloisa?
Sí, eso es. Sí, me encontré un caso, bueno, mi hijo menor dio positivo en COVID.
Sí.
Y justamente, bueno, pues yo venía de hacerme días escasos la prueba de azúcar, uh-huh. Me llamaron por teléfono, me dijeron que, bueno, que era gestante, diabetes gestacional.
Uh-huh.
Y nada, claro, pues con, imagínate, pues con todas las dudas, con, digamos, con toda esa cosilla, ¿no?, uh-huh. de saber cómo se iba a poder gestionar y, bueno.
Uh-huh. I te poses en contacte, entenc, amb el teu centre, no sé si d'atenció primària en aquest cas, amb el teu infermer, que és en Joan Jesús, no?
Sí, bueno, se pusieron ellos en contacto conmigo, uh-huh. en realidad. Uh-huh. Me explicaron y tal, entonces ahí fue en el momento en el que yo le comenté la situación mía personal,
uh-huh.
y claro, ya también pues la preocupación, ¿no?, de saber cómo lo íbamos a poder gestionar, porque, una diabetes, pues al final tiene que estar controlada, estamos hablando que claro que no solamente afecta a la mamá, sino uh-huh. también afecta a lo que es el bebé,
uh-huh.
y bueno, y ahí la verdad que agradezco, como digo yo, siempre uh-huh. muchísimo a Joan, porque la verdad que la atención fue, bueno, para mí increíble,
uh-huh.
Se pusieron enseguida en movimiento, es decir, para saber para hacerme llegar lo que era el aparatito para hacerme las mediciones de la glucosa. Y ya te digo, la verdad que una tranquilidad increíble, uh-huh. Me transmitieron, semanalmente me iban haciendo, digamos, a través de llamada telefónica, lo que fue hasta que yo pude, digamos, ir presencialmente, uh-huh. También hacíamos, bueno, a través de email, yo les enviaba lo que era un informe, porque bueno, ya me explicó un poquito todo, había una aplicación, etcétera, la verdad que, lo que te digo, pues muchísima tranquilidad, controladísima. I nada, ja te digo, uh-huh. solamente les puedo agradecer.
Control, tranquil·litat, informació, no? Joan, com vos plantejava aquesta assistència, tot d'una que vos trobàveu amb el cas d'en Eloisa? Que m'imagino que no haurà estat l'únic, m'ho puc imaginar.
Bueno, des d'aquell moment, nosaltres en principi ja portàvem temps donant pacients d'alta a una plataforma de web, online perquè pugui embolcar les dades. I ara, en aquest cas concret, hem fet servir una app que es sincronitza amb l'smartphone i d'aquesta manera poden enviar-nos també informes. Vull dir que estem ja fent servir diverses aplicacions informàtiques diferents per poder tenir un minimitzar la presència també a l'hospital dels pacients i fer-ho coincidir amb visites que ja tinguin també, com per exemple per fer-se ecografies i cada vegada més estan fent servir aquestes eines tecnològiques.
Tenim les tecnologies que estan a l'abast i cada vegada també són més senzilles i són més fàcils de manejar i justament estan més a l'abast més que mai, però m'imagino que aquí també ha d'haver un poc de molta atenció i de psicologia, no, Joan? Perquè has d'ensenyar, la pacient ha d'estar tranquil·la, la pacient ha de saber pues, com vol que aquests informes i ella té la informació, l'heu de traduir, aquesta informació, no? No només sí. És un tema tecnològic, això supera lo tecnològic, no?
Bueno, nosaltres sempre des del punt de vista d'infermeria tenim un enfoc biopsicosocial de les persones i això ens fa esforçar-nos moltíssim, sobretot a l'hora d'humanitzar l'assistència i de ser més propers i això ja ens ve de la nostra formació universitària. Després, clar, hem de fer servir tots els recursos que tenim a l'abast per donar una qualitat en les cures d'infermeria.
Clar, i aquest és un bon exemple d'aquesta visió també més humanitzada. I Cati, com a coordinadora d'Infermeria Centre de Salut de Can Misses, com participa en aquest procés i en aquesta història d'atenció primària?
Doncs jo vaig rebre la trucada directament de la pacient, on m'informava una mica de la situació, i posteriorment ja me vaig posar en contacte amb en Joan, i el que vàrem fer és facilitar per un costat el que és la coordinació entre els diferents nivells assistencials, com en aquest cas intervenixen les hospitalàries d'atenció primària, i després, com som, diguem, el primer punt de contacte del pacient amb l'assistència sanitària és nosaltres facilitar tot el material i els dispositius que la pacient necessitava per fer-se aquests controls necessaris durant el seu embaràs.
I clar, que hi ha també una col·laboració de totes les parts, no? D'endocrinologia per una banda, atenció primària i la pacient des de casa seva.
Sí. D'alguna manera, el que ha posat de manifest aquesta pandèmia mundial que estan vivint és la necessitat de coordinació i entre els diferents nivells assistencials i sobretot això, enfocant-nos cap a les necessitats del pacient. I en aquest cas, en el qual ella, malauradament, havia d'estar en aïllament domiciliari, doncs utilitzar tots els dispositius que tenim a l'abast perquè ella pogués estar tranquil·la, estigués amb uns bons controls de salut i a la fi que tot sortís bé com ha sortit.
Perquè aquí no és el mateix, si telefonar, per exemple, en el pacient, que sempre hi ha una atenció telefònica i durant aquesta pandèmia molt més, que vosaltres podeu tenir dades concretes d'informe concret, d'anàlisi concret o d'aquest glucòmetre, no?, que dona uns informes i que vos arriben directament, no, Joan? Això se diferencia, a lo millor, de lo que és l'assistència telefònica purament.
Efectivament, és un... Tens l'oportunitat de tenir dades objectives que te poden ajudar a l'enfoc terapèutic i a la vegada, ja, per exemple, en el cas de l'Eloïsa, ella quan enviava els informes, ja en el correu electrònic ja em posava: mira, tal dia em va sortir més aixecada la glucèmia després de sopar perquè... i el motiu que ella pensava, o sigui que estàvem fent un feedback de manera que els pacients, en aquest cas l'Eloïsa, però tots els que ho estan fent, també veu objectivament quines són les coses que li ajuden i quines són les coses que el perjudiquen per assolir els objectius.
Eloïsa, tota aquesta informació també te va donar tranquil·litat i te va permetre també fer un bon control d'aquesta diabetes?
Sí, totalmente, ya te digo, fue primero por un lado Joan que me comentó, ¿no?, que había resultado, digamos, mi alterada lo que era mi curva del azúcar, y luego por otra parte pues Katy, pues lo que hablamos, ¿no?, la coordinación rapidísima entre ellos para hacerme llegar el glucómetro. Aparte de esto, pues la información que me enviaron por lo que era por email, uh-huh, en principio, aunque ya me hicieron un adelanto por teléfono. Y claro, al ver que esa coordinación y al ver, pues lo que hablamos, ¿no?, esa, lo que estabais hablando vosotros antes, uh-huh, de esa empatía, esa humanidad, esa cercanía, pues sinceramente fue como respirar, ¿no? Como decir, bueno, pues mira, uh-huh, al menos sé que estoy aislada, no puedo salir, pero sé que tema de la de lo que es el azúcar, pues me están dejando muy tranquila. Ya te digo, pues eso, la aplicación me resultó bastante sencilla. Luego saber, pues eso, ¿no?, que siempre tenía un teléfono de contacto al que podía yo, si veía que si algún día se me disparaba o esto, saber que siempre pues podía contar con ellos. Entonces imagínate, uh-huh, la tranquilidad, la verdad, absoluta.
I què ha suposat, Joan, que aquesta solució i que aquest programa o aquesta coordinació fos acceptada en el Congrés Científic Internacional Invescom?
Bueno, justament aquest congrés volia incidir en innovacions en l'abordatge de les cures d'infermeria, mm, a les persones més vulnerables o població en situació de fragilitat. Uh-huh. Aleshores, vàrem trobar que coincidia molt bé en el que havíem desenvolupat per apropar-nos a Ana Eloïsa, que en definitiva és reinventar-nos.
Sí.
I això ho fan tots els companys que estan a l'hospital cada dia, perquè aquesta situació ens ha fet esforçar-nos més, canviar molta inèrcia terapèutica que hi havia, que hem tingut que adaptar en aquesta situació, i clar, que mos ho acceptessin, pues era com consolidar d'alguna manera que havíem estat a la altura de, uh-huh, de poder-ho inclús publicar, uh-huh, per poder-ho compartir de manera internacional. Uh-huh. I però el més important és veure que na Eloïsa segurament d'aquí a una setmana o dos ja serà mamà, i aquí això és la millor gratificació que podem tenir, no?
Uh-huh. I Cati, des del Centre de Salut de Can Mises, com a coordinadora d'infermeria, veus que aquesta teleassistència se pot estendre, pot ser no una cosa tan de tant en tant, sinó que se pot arribar a estendre bé?
Sí, totalment. Uh-huh. De fet, aquestes circumstàncies que ens ha tocat viure, sí, viure ara, ens demostren que sí, que la sanitat té molt de potencial de millora, uh-huh, amb l'aspecte de l'utilització de les noves tecnologies. De fet, a poc a poc se'ns està dotant de dispositius que, a part d'una atenció telefònica, també puguem fer amb imatge, uh-huh, la qual cosa pues facilitarà molt l'atenció de les persones, perquè no és el mateix una conversació, una entrevista clínica per telèfon sense veure's les cares, uh-huh, on és tan important el llenguatge no verbal que encara que sigui mitjançant una pantalla poder mirar els ulls de la persona que ens parla.
Uh-huh. I Joan, tu que concretament estàs en el servei d'endocrinologia, aquesta pandèmia no està sent fàcil, no?, per les dones embarassades. Se redueixen, m'imagino, les visites, no deu ser una situació fàcil.
No ho és per ningú. Uh-huh. Sí, però és una situació que estan patint tots, perquè ja des del punt de la salut biològica, psicològica i social, no és només que tinguis coronavirus, sinó que ja estàs un poc malalt, que encara d'alguna de les esferes de la persona, no? Uh-huh. Perquè socialment tots hem estat en algun moment que ens hem sentit aïllats. Biològicament, moltes persones que l'han patit, i psicològicament és una pressió molt forta. Ja. Sí, ho sent tothom i ho senten tots els nostres companys de a sa feina també. Uh-huh. I bueno,
sí, sí.
Hem d'estar aquí i hem d'estar a l'altura i millorar si se pot.
Uh-huh. I d'avui hem duit aquest cas així en aparença senzill, no, Eloïssa, que pareix fàcil, però que en el final tota aquesta coordinació, aquesta empatia i aquestes noves tecnologies han fet que puguis dur l'embaràs amb tota tranquil·litat i apuntat a puntet de que arribi aquesta hora curta, no, que diuen. Okay. I de moltes gràcies a tots tres, Eloïssa, Joan i Cati, per haver estat amb nosaltres aquesta estona de Vitamina 3, i enhorabona també per la feina i per la difusió que ha tingut aquesta feina. Gràcies a tots tres.
Gràcies.
Adéu.
Adéu. Adéu. Bona tarda. Adéu.
Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, amb Maraceli Bosch.
Ja veus que de vegades mos basta poc per estar connectats. Les pròpies xarxes socials també mos connecten en els perfils de les institucions i en aquest perfil sempre hi ha algun professional darrere. Avui coneixem una d'aquestes professionals, Ellesna Sílvia Sastre, és coordinadora de la Consulta Virtual de Salut d'Atenció Primària de Mallorca. Benvinguda a Vitamina 3.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Bona tarda, és una consulta virtual de salut que està oberta a 7 dies de la setmana, d'avui des de matí a avui des vespre, on professionals sanitaris responen a les nostres consultes per missatge privat a través de Twitter, de Facebook i d'Instagram. Sílvia, com funciona aquesta consulta virtual de salut?
Doncs tu mateix ho acabes d'explicar molt bé. És tan senzill com enviar un missatge privat amb la consulta de salut que et preocupi en aquell moment i un professional sanitari que està darrere de guàrdia contesta aquesta consulta i passa consulta com si estigués de manera presencial.
Uh-huh. I quantes consultes teniu aproximadament cada dia?
El número de consultes ha anat variant molt durant la pandèmia. Al principi, els primers dies, podíem arribar a atendre entre 100 i 50 consultes diàries i ara ja s'ha estabilitzat i entre totes les xarxes socials van rebre unes entre 5 i 25 consultes, entre totes, depenent del dia.
Quines són les xarxes que més s'utilitzen? Twitter, Facebook, Instagram?
Doncs la més utilitzada, sens dubte, des del principi, és una cosa que no ha variat a les tres, és Instagram. Instagram és la més potent, jo crec que és la que la gent s'anima més a consultar-hi, la més activa, i seguida de Facebook. També penso que és perquè les dues és on realment estan els ciutadans, ja que Twitter, doncs, és una xarxa que utilitzem més per la feina, no? o per àmbits més especialitzats. Uh-huh. Tot i així, des de Twitter també ens arriben força consultes.
I quines consultes són les que més se repeteixen, Sílvia?
Ara mateix, la consulta de la Covid no és una consulta freqüent perquè tenim els telèfons d'InfoCovid i de Covid pediàtric. La majoria de les consultes solen ser damunt de dermatologia, perquè és molt fàcil a més enviar una foto junta al missatge amb allò que t'ha sortit de sobte i estàs preocupat i vols saber de manera immediata. I també moltes mares demanen consultes de pediatria. Damunt dels nadons, pues, que duen un quadre un poc complicat durant uns dies i veuen que no milloren i estan patint i aleshores consulten des d'aquí, o a vegades pues, infeccions, no? de l'ull, m'ha sortit una cosa tal i tal. I també moltes vegades són els fills que consulten pels pares, que són majors, que són pacients crònics, que estan pendents igual d'una reactivació de la medicació, no saben si acudir al centre de salut o no, si demanar cita o no, i demanen la reactivació de la medicació a través de la consulta virtual.
Uh-huh. O sigui, que se fan verdaderes consultes de salut, vull dir, d'això de dir, sí, m'ha sortit això que és, no? O qui he de telefonar, no? I qui respon, Sílvia, darrere d'aquestes consultes?
Sobretot són urgències, per donar aquest puntalit, sí. Però perquè coneixeu un poquet més. A darrere, ara mateix, hi ha un grup de 9 persones. Sí. El grup ha anat variant i sempre han estat persones voluntàries, o sigui, són treballadors treballadors d'atenció primària, la majoria són metges de família. Ara mateix tenim a l'equip 2 pediatres i després també 2 infermers. Aleshores, ells és el que fan, és treballar en equip. Si resulta que un infermer està de torn i li entra una pregunta de pediatria, doncs després comenta el cas a l'equip i entre tots pues resolen i també aprenen, no? I és, m'imagino, un dels incentius que tenen, ja que és una feina pues que fan de manera voluntària fora del seu horari laboral la majoria.
I a part d'aquest petit diagnòstic que els hi podeu donar a través de xarxes, quins serveis podeu donar a part d'aquests a través de consulta virtual?
A través de xarxes socials, el que intenten sobretot és obrir canals de comunicació amb els ciutadans, perquè moltes vegades ens ajuda a detectar necessitats d'informació que ells tenen, no? Que és evident que tothom intentem aplicar l'empatia i tenir el màxim d'empatia a la nostra feina i pensar, avançar-nos i pensar què volen els ciutadans, no? De l'atenció primària o quina informació necessiten per estar ben atesos, però a vegades se'ns escapen les coses, i les xarxes socials són fantàstiques per això, perquè a vegades nosaltres prenem un cartell d'una informació i ens puntualitzen. I això què? I amb això què passa? O, escoltau, això no trobeu que seria d'una altra manera? I això és fantàstic perquè ens enriqueix a tots, ens ajuda a millorar, igual crear informacions derivades que els poden ajudar i també pues, evitar que hi hagi fake news, hi hagi bulos, perquè a vegades pues, ens demanen coses que realment no són d'aquella manera i tenir l'oportunitat d'aclarir-ho en primera persona, no? I aleshores el que volem és que les xarxes sobretot serveixin com a mitjà d'informació directa amb els ciutadans, sense intermediari i de manera veraç, i sobretot ens agradaria, ara estem fent un projecte de consulta virtual perquè ajudi a descongestionar les consultes, les consultes sobretot pel tema d'urgències, vull dir, en cap cas això
substituirà
en cap moment, exacte, gràcies, la consulta del metge de primària, però sí que no tant de fa uns anys que els ciutadans mos demanen cada vegada més, i suposo que és una evolució que patim tots, no?, de les noves tecnologies, la immediatesa. Clar, aquesta immediatesa és difícil quan tu estàs a la consulta i tens una llista diària de persones que venen, perquè et deus en aquella llista i has de seguir un ordre. Pot ser, tal vegada, a través d'aquestes xarxes socials, aconseguim que aquelles persones que necessiten aquella immediatesa però no tenen un problema de salut tan greu com per tocar el 061, perquè no és una consulta de vida o mort, pues sí que puguin aconseguir aquesta immediatesa i puguin ser atesos de manera immediata i basada en l'evidència científica per professionals sanitaris a través de les xarxes socials.
Molt bé, Sílvia, que interessant. I d'informació veràs com versen aquestes xarxes socials, que hi ha professionals darrere que a més contesten i que és un bon mitjà per comunicar-se i que encara té molt de marge de millora, que això encara és més interessant. Sílvia Sastre, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres explicant-nos aquesta consulta virtual de salut. Ja sabeu, gens ben atents en aquestes xarxes socials, que sempre hi haurà algú darrere que vos pugui contestar. Moltíssimes gràcies, Sílvia. Bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Adéu, gràcies.
Adéu, gràcies.
Ha arribat el moment del diari d'un estudiant de medicina, amb Antonio José Navarro.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk.
Actualmente, con la situación de restricción sanitaria por la COVID-19, la consulta telefónica ha experimentado un crecimiento exponencial en cuanto al modo de enfocar la práctica médica, sobre todo en atención primaria. Es una medida que ya estaba arraigada en otros países de nuestro entorno, como podrían ser Francia o Reino Unido, y que ahora adquiere un protagonismo especial debido a la situación. Su utilidad se basa en la resolución de problemas médicos sencillos, como medida para informar de resultados de pruebas realizadas e incluso como seguimiento de enfermedades crónicas. Pero como toda la práctica médica, no es la solución perfecta ni la más indicada para todo, a pesar de que el concepto de telemedicina se está poniendo muy de moda. Es esencial una formación experta para poder discernir qué es y qué no es un problema médico sencillo, con posible resolución telefónica, sabiendo detectar signos de alerta del motivo de consulta de nuestros pacientes, con el fin de derivarlos para una consulta presencial si es preciso. La consulta telefónica y la telemedicina parece que restan importancia a la base del diagnóstico y proceder médico que conocíamos hasta ahora, la exploración física, esa gran olvidada. ¿No se puede sustituir una conversación con recabación de información sobre la patología de nuestro paciente a una anamnesis completa con exploración física en la que se orienta de una forma más consecuente tanto el diagnóstico como las posibles pruebas que lo confirmen? Por tanto, la consulta telefónica sí es un arma que debemos implementar en nuestro arsenal terapéutico, siendo de uso razonado y justificado, siempre priorizando ante la duda una consulta presencial con el proceso diagnóstico de la práctica médica más seguro y más orientado, que es la recabación de una anamnesis completa junto a su exploración física.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid, una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
Obrim a Vitamina 3 la nostra farmàcia de guàrdia amb una dada, i és que el 5,5% de la població, sobretot dones, pateix de rosàcia. En xerram avui amb Tomàs Moret, ell és vocal de Dermofarmàcia en el Consell General de Col·legi de Farmacèutics. Benvingut a Vitamina 3, Tomàs.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bones tardes, moltes gràcies, com sempre, per ser nosaltres. Xerram d'aquesta malaltia, que és una malaltia crònica, i la seva manifestació més visual seria aquesta vermellor que provoca sobretot a la part central de la cara. Tomàs, com podríem definir la rosàcia i per què se produeix?
Home, la rosàcia és el que has dit ara, que és una enfermedad crònica, no? Que cursa en brot, o sigui, que a vegades apareix i a vegades se'n va, no?
Sí.
I que té diferents graus, normalment s'expressa en els dos costats de la vora nas, de la vora cara, no?
Uh-huh.
I se presenta amb aquests cercles com a vermellosos, no?
Uh-huh.
A vegades se pot complicar i poden sortir el que se diuen telangiectàsies, que són com aquestes venetes petitones que se veuen, no? Com
sí.
A petites venetes. I també, quan se complica més, pues comencen a sortir ja grans, pústules, pàpules, que ja és una cosa molt més complicada, no?
Uh-huh.
Que hi ha vegades que també se veuen els nas,
sí.
O inclús en el front, però bueno, lo normal és en els dos costats de la cara, no? A més, és com un poc simètrica, no?
Uh-huh.
I després té una cosa que a vegades està, diguéssim, la gent que la té, a vegades els fa vergonya perquè apareix que és la patologia de la gent que beu, no? Dels gats, diguéssim, no?
Ah, sí.
Perquè se confon a vegades,
ja.
Home, ostres, que sí que beu, que mira aquí quina vermellor té en els dos costats, no?
Doncs
pues no hem de fer aquest estigmatisme, no?
No té res a veure una cosa amb l'altra. Anem a posar un cas pràctic, Patricia, que potser ens pot servir perquè en Tomàs ens ajudi a entendre també un poc més aquesta rosàcia.
Sí, imaginem una dona de 50 anys que arriba a la farmàcia amb les galtes molt vermelles, es queixa de sensació de calentor, que li crema fins i tot de l'aspecte de la pell i diu que no fa servir cap cosmètic perquè de fer-ho encara se sent pitjor.
A Tomàs, hi ha una predisposició genètica a ser rosàcia? Dones, dèiem un 5,5% de la població sobretot són dones, pell clara, hi ha una predisposició genètica?
Sí, sense cap dubte hi ha una predisposició genètica, després també afecten els factors hormonals, haurem de veure si aquesta persona pot estar embarassada o en un període de menopàusia, hi ha que veure també factors immunològics i després hi ha molts de factors desencadenants dels brots, no? De com l'alimentació, l'alcohol, els menjars picants, els afecta molt. Si una persona que fa esport d'una manera molt intensa també els afecta, l'estrès, sense cap dubte, l'estrès és algo molt negatiu per totes les patologies de la pell, però en aquest cas com que sabeu molt millor, no? I després hi ha una altra cosa que ens preocupa, que nosaltres sempre a la farmàcia, però quasi el primer de tot que demanem és quina medicació pren, no? Sí. Perquè hi ha tot un grup de medicaments que són que poden ser desencadenants també de la rosàcia, i per això pues a vegades que no sigui que hagi començat a prendre qualque medicament nou i que li hagi desencadenat aquesta patologia, no?
Clar, o sigui que hi ha aquesta predisposició genètica que dèiem, hi ha factors hormonals com us explicaves i hi ha factors desencadenants també. O sigui, una pacient o un pacient que pugui patir rosàcia i arriba a la farmàcia, ja sigui derivar a centre de salut o a l'especialista, un cop arriba a la farmàcia, quin consells, quina atenció li podeu donar?
Mira, nosaltres, si la persona ve diagnosticada, que ja ella ja sap que té rosàcia, que ja li ha diagnosticat un metge, i posant-nos el cas de que prengués algo i que ho hagi deixat de prendre, nosaltres el que li podem donar és una rutina cosmètica que li pugui anar bé, no? I una sèrie de consells. Però si és una persona que no ve diagnosticada, que moltes vegades aquest és un poc el problema que tenim a la farmàcia, no? Que la gent ve i quasi, sobretot ara, que potser l'atenció primària està més saturada i té menys atenció i pot atendre menys, no? Que si ja en vol com que li donem un remei, no? I han d'entendre que els farmacèutics estan per ajudar, però no són metges. Nosaltres no diagnosticam enfermedats, no? En la qual és molt important que vagi en el seu metge, en el dermatòleg, que li diagnostiqui si realment té una rosàcia, perquè a vegades se pot confondre a lo millor amb una altra patologia com en acné, no? O amb uns altres processos dermatològics se poden confondre, la qual necessitem aquest diagnòstic des metge, no? Però el que m'ha demanat de consell seria primer veure, si qualcun està prenent en contacte amb qualcú d'aquests factors desagravants, com han dit que podria ser l'alcohol, l'esport, doncs aconsellar-li que no ho utilitzi, no? Després és molt important la part psicològica, explicar-li com és l'enfermedad, no? Que no és curable però es pot tratar molt i es poden aconseguir grans resultats. La gent que té rosàcia pot ser, ja és vera que moltes vegades diu que tots els cosmètics m'ho van malament, però millor és perquè no està utilitzant els cosmètics adequats, no? Han de cercar un cosmètic per una pell molt sensible, per una pell molt irritativa, per una pell molt agredida, però sí que se pot utilitzar, i aquí sí que anirem un poc amb cosmètics molt suaus, no? Eliminarem tot el que siguin esfoliants, tot el que faci... Podrem utilitzar potser un esfoliant enzimàtic que no és aquest que no és com... L'esfoliant que coneixem normal és aquest que és com arena, no? Que no es fa impersecar i que no es apretam per fort, per menys si traïn sobretot, no? I llevant les pelletes, no? Pues no, això no ho pots utilitzar, la gent que utilitza la sèrie i ha d'anar molt alerta, no? I després també, per exemple, en el cas dels homes, no? que intentin, si poden afaitar-se lo mínim, i els homes que ho necessitin fer, perquè per la seva feina o per la seva estil de vida vulguin estar afaitats, ho hagin de fer amb un afaitat elèctric, no? No utilitzin el manual, que és més agressiu, no?
Molt bé, molt interessant, Tomàs. Moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estona, haver-nos explicat aquesta rosàcia i sobretot també ens quedam amb el que dius, que podeu donar tota la informació i tota l'atenció, però que si és una malaltia com és, ha de venir sempre derivat de l'especialista del centre de salut. I que hi ha opcions, no? perquè aquesta malaltia crònica no sigui tan pesada o desagradable. Tomàs, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès a Vitamina 3.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana. Adéu.
Igualment. Adéu.
Saps què menges? Una bona nutrició és font de salut.
Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. She won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face,
el 24 de novembre es va commemorar el Dia Mundial del Dietista Nutricionista, que se va centrar en el paper d'aquests professionals en el context de la pandèmia. Per xerrar-ne avui hem convidat en el programa a Alicia Julibert García. Ella és la responsable del Centre de Dietètica i Nutrició a l'Eris a Palma. Benvinguda a Vitamina 3, Alicia.
Hola, buenas tardes, Araceli.
Buenas tardes, Patricia. Encantada. Igualment. Patricia, mos presentes a convidada.
Sí, Alicia és diplomada en nutrició humana i dietètica per la Universitat de Navarra i, entre altres coses, doctora en nutrició i ciències dels aliments. Té formació específica en nutrició clínica, ha estat investigadora del projecte Predimed Plus i ha estat docent en el màster universitari en nutrició i alimentació humana de la UIP.
Alicia, avui volíem conèixer un poc més la professió que exerceixes a través, bueno, de les teves paraules i de la teva experiència.
Me parece estupendo.
A veure, en aquest cas, com decideixes estudiar nutrició humana i dietètica, que és el que te va atraure més d'aquesta carrera?
Pues creo que siempre había tenido claro que quería, que el ámbito que quería estudiar era de ciencias, ¿no? Un campo principalmente en el que pudiese ayudar a las personas, ¿no? Tener al fin y al cabo un trabajo con un vínculo más asistencial. Y entre mis opciones pues estaba la nutrición. Me llamaba la atención averiguar pues la relación de ese acto que realizamos tantas veces al día, ¿no? Y el impacto que podía tener en nuestra salud.
¿Y qué se aprende a esa carrera, Alicia? Sobre todo, ¿qué vas a aprender?
Pues creo que así, pensándolo un poquito fríamente, ya han pasado unos cuantos años, pero lo que más aprendí o lo que tal vez más atención prestaba por mi vocación más clínica era como diferentes, ¿no?, aspectos así pues más dietéticos o nutricionales tenían que ver con patologías clínicas, ¿no? Enfermedades más clínicas como a nivel digestivo o oncológicas, renales y sobre todo cómo podíamos ayudar a las personas a mejorar su enfermedad y, uh-huh, y su calidad de vida.
Uh-huh. O sigui, quan deim que som lo que menjam, encara que és una frase un poc amanida ja, no?, un poc atusada, però realment som lo que menjam, no? Des d'aquest punt de vista clínic que vos t'explica ara.
Exacto, totalmente. Al fin y al cabo, todo lo que nos llevamos, todos esos alimentos que nos llevamos a la boca, ¿no? Ese contexto, ese entorno en con los alimentos, pues tienen un impacto en nuestra salud.
Uh-huh. També ha fet feina dins l'àmbit de la restauració col·lectiva, en aquest cas a l'Hospital Sant Joan de Déu. Què vol dir exactament això de la restauració col·lectiva i com és exercir la professió dins aquest àmbit?
Pues sí, entre l'abanico de funcions que abarca el dietista nutricionista, ¿no?, com és l'àmbit de la restauració col·lectiva. Concretamente mi experiencia fue en el servicio de cocina, de tal cual comentas, ¿no?, del Hospital Sant Joan de Déu. Y pues, además de diseñar o elaborar pues documentos, materiales educativos, ¿no?, como por ejemplo pues los menús, uh-huh, que se hacen en el hospital y que los enfermos pues comen cada día, ¿no?, otra de las funciones principales era la supervisión del emplatado, ¿no? Es decir, ver esa relación al menú que se le ofrece diariamente a los pacientes, ¿no? O sea, asegurar que la comida o lo que se sirve en la bandeja y llega posteriori a la habitación del paciente, pues cubra con las necesidades dietéticas y nutricionales del enfermo, ¿no? Uh-huh. En función, independientemente, pues de si puede haber alguna enfermedad o no, ¿no? Uh-huh. Y al cabo, pues somos un profesional sanitario que podemos valorar, ¿no? Estamos capacitados pues para valorar al enfermo en relación a su estado nutricional y de alimentación.
Uh-huh. I aquesta restauració col·lectiva, ara xerram del cas concret hospitalari, però m'imagino que també arriba a les escoles.
Exacto, uh-huh. Ya sea pues supervisión de los menús de escoletas o de etapas de educación mayores, de colegios, de educación secundaria, primaria, ¿no? Ya sea pues en bares, industria, uh-huh. En todos esos aspectos más de restauración.
Uh-huh. Alicia també ha fet investigació durant 5 anys en el Ciberón. Aquí hem xerrat també moltes vegades de la feina que se fa des de CIDISBA, des de la universitat. Uh-huh. En què s'ha centrat en aquest cas la seva investigació?
Pues sí, principalmente mi investigación se centró en el grupo de NUCOPS, ¿no? Uh-huh. De Nutrición Comunitaria y Estrés Oxidativo, liderado por Pep Tur, y se centraba o representaba un estudio de sobre datos de un ensayo que actualmente está vigente, conocido como el PREDIMED Plus, uh-huh. Que es prevención con dieta mediterránea. Y es un ensayo de 23 grupos de investigación de toda España que el objetivo que tiene es comparar pues dos estrategias dietéticas, ¿no? A base de una dieta mediterránea tradicional para prevenir pues lo que son enfermedades cardiovasculares y por otro lado también concretamente en este ensayo mejorar los componentes o comorbilidades asociadas al síndrome metabólico, ¿no? ¿Y qué es esto del síndrome metabólico? Pues tener al menos 3 criterios de 5 componentes, como seguro que muchas personas cuando ven una analítica lo ven reflejado, ¿no? Como pues tener la glucosa o comúnmente llamado el azúcar agregado, tener bajo el colesterol HDL, que es el que conocemos a día de hoy como el colesterol bueno, uh-huh. O tener los triglicéridos elevados, o la hipertensión o el perímetro abdominal mayor a un rango establecido, ¿no? Uh-huh. Actualmente, pues esta investigación se centra sobre todo, pues que la obesidad y por consiguiente, pues lo que comentaba, ¿no? El síndrome metabólico se están convirtiendo en una epidemia.
Uh-huh. Sí, 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 així també ho la classifica l'Organització Mundial de la Salut. Alicia, ara dirigeix un centre a Palma, que se diu Aleris. Quan una persona toca la porta d'un centre de dietètica i nutrició, que cerca? Sap lo que cerca? També és una pregunta. Sap que per què pot necessitar un centre de dietètica i nutrició?
Pues sí, a ver, creo que muchas personas o por desconocimiento, porque a día de hoy hay una falta de educación nutricional en la sociedad, piensan o acuden al dietista nutricionista para bajar de peso, ¿no? Pero hay muchas razones más por las que acudir a nosotros, ya sea pues una de las recomendaciones o una de las cosas que más puntualizo en consulta cuando el principal motivo es bajar de peso, es la importancia de no focalizar en un numerito que sale en la báscula, ¿no? Por una cuestión de estética, sino más bien de salud, de poder pues mejorar nuestra forma de comer, que se adapte pues a nuestro día a día y a la persona, o por otro lado pues, ¿no? Mejorar la importancia o la relación que podamos estar volcando o teniendo con la alimentación, ¿no? Intento que ese objetivo por el que viene la persona acabe más centrándose en un cambio de hábitos alimentarios, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado pues también otros ámbitos como pueda ser también tocamos o tenemos como especialistas en el centro para mejorar el rendimiento deportivo, uh-huh. Para el aspecto más clínico que anteriormente comentábamos, ¿no? Enfermedades, para mejorar calidad de vida ya sean a nivel digestivo, oncológicos, ¿no? O hasta también como la una patología psicológica, ¿no? Disponemos también de una psicóloga, ya sean pues anorexia, bulimia o cómo canalizamos ese ritmo frenético de nuestro día a día con la comida, ¿no? Porque creo que nos puede pasar a muchos, ¿no?
Sí, en el final la nutrició, la dietètica realment incideix en moltíssimes cares i sí, moltíssimes parts de la nostra salut. I Alicia, per acabar, quin creu que és el repte actual de la seva professió?
Pues creo que principalmente está en ayudar a las personas pues a identificar, ¿no? Qué información o sobre alimentos es más veraz y cuál no, ¿no? Al fin y al cabo recibimos mucha información, la ciencia también va evolucionando y a nuestro favor va cambiando y creo que nos deberíamos de centrar en una alimentación, ¿no? Vegetariana, a base de, creo que principalmente la base sea vegetariana, con verduras, frutas, legumbres, frutos secos, ¿no? Y ya que se ha visto pues una reducción de la incidencia cardiovascular a nivel de oncológico, diabetes, ¿no? Al fin y al cabo, creo que la epidemia actual del sobrepeso y la obesidad es una preocupación prioritaria en salud pública, ya que aumenta pues la mortalidad y es el cuarto factor prevenible, ¿no? que afecta a la calidad de vida.
I de menjar per estar sans, menjar bé i una bona nutrició per estar sans i fer-ho també en mans de professionals. Alicia Julibert, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona a Vitamina 3.
A vosotros, muchas gracias.
Bon cap de setmana, bones tardes.
Aracel i Bosch, Vitamina 3.
Diumenge, a les 12 del matí, Palma Futsal, Llevant. El partidàs de la jornada. El conjunt d'Antonio Vadillo visita el líder de la competició i intentarà tornar al camí de la victòria. No et perdis, a més, el seguiment de tots els partits dels quatre representants balears a la segona divisió B. T'esperam.
A Ciutadella, 100.9.
Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down.
I així arribem al final de Vitamina 3, una setmana més. Gràcies a tots els que heu passat avui per aquí. Mos ajudeu a entendre a poc i a viure un poc millor la nostra salut i les persones que estan al nostre voltant. Gràcies a tots, bon cap de setmana i a cuidar-vos molt. We can whisper.